Al llarg de mitja hora us oferim un recull de les principals notícies i veus que s'han sentit a l'informatiu local. Salutacions de qui us parla, Berta Maspoc. Comencem el resum veus. Dilluns vam obrir la setmana parlant del jaciment d'Empúries, perquè el dissabte va acollir durant tot el dia la primera edició del Familiària, una proposta adreçada al públic familiar que vol acostar el museu i les instal·lacions empuritanes a tothom. Durant tot el dia s'hi van fer una cinquantena d'activitats i la resposta del públic va ser multitudinària.
Centenars de famílies van participar a la primera edició del Festival Familiària, que s'ha celebrat al Jaciment d'Empúries. És a la vegada una iniciativa lúdica, cultural, musical i gastronòmica adreçada al públic familiar, dels més petits als més grans. Durant tot el dia es van fer activitats, com tallers de recreació històrica, espectacles d'ambientació, visites guiades, concerts o tallers de cuina. La organització era conjunta, d'una banda, des del mateix jaciment a través de l'empresa Pistatxo Produccions i de l'altra en col·laboració amb el Gastro Musical. Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia d'Empúries.
Sí, estem molt satisfets. És una nova experiència que hem començat aquest any, aquesta jornada d'activitats per famílies, per nens, amb tot un seguit d'activitats, des de tallers, visites, altres espectacles. Aquí tenim l'espectacle de titelles i per ara, doncs, realment està accedint molta gent al jaciment, estan gaudint del jaciment amb totes aquestes activitats que hem preparat.
Al restaurant El Molí de l'Escala, en el marc del Gastro Kids dins el Gastro Musical, participava el Familiària amb quatre tallers, de cuina, d'amputar anxoves, de percussió corporal amb Santi Serratosa i de danses antigues. Isaac Gelabert és el coordinador gastronòmic del Gastro Musical.
Molt bé, la valoro molt positivament, sobretot perquè és un entorn magnífic, perquè és un entorn clau, no?, dintre d'aquest territori, les ruïnes d'Empúries, i perquè la veritat ens han acollit molt bé i estem molt i molt còmodes. Fem quatre activitats per part del Gastro Kids, el que forma part de la marca Gastro Kids. Un taller d'emputar anxoves amb anxoves de l'Escala de Magdalena Sureda, que ja el fem, ja el veníem fent cada any. Fem un taller de body percussion amb en Santi Serratosa, on els nens mitjanos i les seves mans planegen danses. Fem un taller de danses tradicionals amb el grup La Faràndula de l'Escala i fem un taller de cuina amb el col·lectiu de la Cuina de Sils, que estan ensenyant els nens a fer torrades de Santa Teresa i aprofitar el pa sec.
També es podien veure actuacions de titelles romanes de la companyia genovesa de teatre amb La fi de Juli Cèsar, on es seguien les intrigues i ambicions que hi havia al Palau de l'Emperador Romà. El grup Dracònia oferia passejades amb biga romana, un carro amb dos cavalls. També es feien visites familiars al jaciment amb contacontes inspirat en la mitologia antiga i tallers relacionats amb la vida a l'antiga Roma. Paral·lelament, també s'oferien tallers de mosaics, monedes, jocs romans i d'altres que permetien descobrir com era el comerç a l'antiguitat. Finalment, es podia gaudir d'espectacles de més dimensió, tots amb molt seguiment de públic. Marta Santos.
En format d'espectacle, podem dir, l'espectacle de Dracònia, que s'organitza la companyia Dracònia, que ja havia col·laborat amb nosaltres en anys anteriors, i finalment la jornada acaba amb un espectacle musical, amb un concert a càrrec de Penguins i amb l'espectacle Reggae por Chicks, a última hora en el Fòrum Romà.
Per recuperar forces i reposar, es disposava d'una zona de pícnic amb food trucks, amb una àmplia oferta gastronòmica. Les activitats es van celebrar durant tot el dia als jardins, la Pineda i la zona del Fòrum de la Ciutat Romana. La iniciativa també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala i de l'empresa Serveis Educatius Icono. Vista la resposta de les famílies en aquesta primera edició de Familiària, toca anar pensant en la segona. I vist el que es va veure, segurament amb la previsió de molta més gent. Marta Santos.
Estem tinguem més gent de la que esperaven, Doncs ens està portant feina poder organitzar. La idea d'aquest any era veure quina resposta podia tenir una activitat d'aquest tipus de cara a consolidar-la per anys propers.
I d'una notícia de cultura vam passar a una notícia de salut, i és que la resposta dels escalencs a la campanya de donació de sang de divendres va ser preocupant. Només 49 persones van adreçar-se fins a la llar dels jubilats per donar sang, dels 10.000 habitants que té l'Escala. Es tracta de la xifra més baixa que s'ha registrat mai al municipi en dècades. Divendres es va fer la campanya de donació de sang a l'Escala que correspon a l'estiu, i és la primera vegada en 40 anys que no s'arriba a les 50 bosses de sang. Pel president dels donants de l'Escala, Ramon Ministral, es tracta d'una xifra molt dolenta, si es té en compte que al municipi hi ha censades unes 10.000 persones i que a l'estiu hi ha molts estiuejants.
La veritat, jo ara fa 33-34 anys que estic aquí en el cap de tot d'aquest poble de l'Escala, i la veritat, mai m'havia trobat que amb una donació hi haguessin 49 bosses de sang. Hi va haver-hi dos o tres oferiments, però bueno, 49 persones que van donar. La veritat, jo crec que per un poble com l'Escala, que té, deu tenir 10.000 habitants, doncs 49 persones és poquíssim. Després del que varen dir que el mes d'agost podria haver-hi problemes, podria ser una mica problemàtic, doncs, la veritat, he quedat una mica decepcionat.
Es dona la circumstància que durant l'estiu és quan més sang es necessita. Els desplaçaments per carretera provoquen accidents que fan augmentar la demanda i, en paral·lel, molts donants habituals se'n van de vacances i no compleixen amb el seu calendari d'extraccions, per la qual cosa disminueixen les reserves de sang. Per tot plegat, la resposta dels escalencs a la campanya de divendres és molt preocupant. I dimarts vam obrir l'informatiu parlant d'un projecte solidari, el projecte Camina, per lluitar contra el càncer infantil. Va ser creat per Joan Molina, que va desplaçar-se fins a l'Escala dins de les etapes finals del recorregut iniciat el 6 de juny a Girona. L'objectiu de la iniciativa és difondre el projecte per tot Catalunya i recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil. Joan Molina té 51 anys i, com moltes persones, amb la crisi econòmica va quedar-se a l'atur. Davant d'aquesta situació va decidir invertir el seu temps fent caminades de llarg recorregut. A principis d'any va sortir de Sils per arribar a Finisterre en 47 dies i 426 euros d'ajuda de l'INEM. Aquest petit viatge el va ajudar per crear el projecte Camina, una iniciativa solidària per ajudar els joves i també per assolir diversos reptes per tal de recaptar fons per ajudar diferents col·lectius. Ens ho explica Joan Molina.
El projecte Camina neix des de ja fa un parell d'anys a través de, bueno, una iniciativa personal que va sortir, que vaig patir, bueno, a través de la meva situació, el tema de l'atur, on vaig quedar a l'atur, temes personals. I a través del caminar, doncs, bueno, vaig, diguéssim, com dic jo, a la meva autoestima. Llavors, a partir d'aquí, el que faig és buscar reptes, motivació, il·lusió per tirar endavant. Això és el que intento transmetre, sobretot amb el tema dels joves. I dintre d'aquesta idea, doncs, el que hem portat a terme, i el que estem portant a terme és això, la creació d'una entitat, la tenim registrada, juntament amb uns companys, José Cruz i Paco Baeta, vale? I molta gent que mica en mica s'està sumant, institucions, nosaltres som de Sils, del comarcal de la Selva, i a través de les institucions, Consell Comarcal de la Selva, Consell Esportiu, doncs mica en mica l'estem donant forma i l'estem donant doncs una bona base a la idea. La projecte Camina és una idea d'integració social, ajudem els joves, intentem, sense deixar de banda el col·lectiu gran, i ara ens hem centrat en el tema de col·laboració social, és a dir, ara estem fent aquesta caminada solidària per recaptar diners, donar difusió contra el càncer infantil en aquest cas, i avui ens ha portat aquí a la vila de l'Escala. Molt maca, per cert.
Actualment en Joan està assolint el repte de caminar per tot Catalunya per lluitar contra el càncer infantil. El passat dia 6 de juny va sortir de Girona direcció a Montserrat, passant per Barcelona, Tarragona i Lleida, on es va juntar amb un altre grup solidari, la Transpirinenca Social Solidària, amb qui va fer uns quants quilòmetres. Tot seguit i en solitari, ja va iniciar les etapes finals del seu recorregut, passant per Cadaqués, Roses o Sant Pere. I ahir va fer parada a l'Escala, on va ser rebut per l'alcalde, amb el qual va parlar una estona del seu repte, i qui li va signar la llibreta, on hi ha el segell de tots els ajuntaments que ha visitat. Molina fa de mitjana uns 25 quilòmetres diaris caminant, i cada dia surt amb una ruta planificada, però improvisada, ja que cada dia i cada poble són molt diferents. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Bé, avui l'Ajuntament de l'Escala hem rebut una visita, la veritat és que molt agradable, per part d'en Joan, que és una persona compromesa amb una causa solidària en defensa del càncer infantil, que està fent un recorregut per tot el país, portava, ens ha dit, prop de 800 quilòmetres, i ara ja tapa, arriba a l'etapa final, arriba fins a Girona, i en qualsevol cas dir que és un repte, ell deia un repte personal, però jo penso que és un repte col·lectiu també, és una manera de remoure consciències i veure doncs, que tothom hi pot aportar el seu granet de sorra amb causes solidàries. Avui és el càncer, aquesta setmana hem tingut casualment doncs, algun altre projecte solidari. Jo crec que la suma de tots, de petits esforços, fa que el país vagi endavant i la solidaritat dels catalans doncs, sempre es posa de manifest en moltes ocasions, i jo crec que aquí tenim un testimoni personal, però que insisteixo en que el que pretén és generar adhesions entorn a un projecte que s'ho mereix.
Els interessats en col·laborar amb Joan Molina o fer un donatiu podran adreçar-se al Facebook del projecte Camina.
doncs acabarem el divendres dia 29 al mateix Ajuntament de Girona i passant prèviament per la delegació de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que de fet és el motiu real d'aquesta caminada, que es recapta diners, en aquest cas a través de la web miretacontralcancer.es o a través del meu Facebook, Projecte Camina, que vaig posant a l'enllaç, i la gent que vulgui doncs, pot fer un donatiu que va directament a l'Associació Espanyola contra el Càncer per lluitar contra aquesta malaltia.
El divendres vinent, dia 29 de juliol, està previst que Joan Molina acabi a Girona el Projecte Camina per lluitar contra el càncer infantil. I dimarts també van fer balanç dels primers concerts del Festival Portal Blau, que van anar a càrrec de Lídia Pujol i les Anxovetes. Els dos concerts van penjar el cartell d'entrades esgotades. El Festival Portal Blau de l'Escala va iniciar divendres la programació musical amb els concerts de Lídia Pujol i les Anxovetes, que van pujar a l'escenari de la Folia de la Sal, amb totes les entrades esgotades. Les dues actuacions formaven part del primer cicle Tast de Vins Musicats, d'Orrevi, que marida la música amb els vins de la Ruta del Vi d'Empordà. La proposta va tenir una molt bona acollida entre els espectadors, que van valorar, sobretot, la possibilitat de tastar al llarg dels concerts diferents vins, escollits especialment en funció de cada estil musical.
La sonrisa d'Àngel, la lluvia en el pelo, no importava nada, i vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer.
L'encarregada d'inaugurar la programació musical va ser Lídia Pujol, que ja havia actuat en la primera edició del Festival Portal Blau i que va oferir un repertori de cançons reivindicatives.
Doncs mira, és un concert de cançons que m'ajuden a parlar de confrontar la injustícia, de mirar la vida amb ulls crítics i amb un posicionament personal i amb el coratge de dir el que pensem. Però cal tenir criteri abans per tal de mirar de canviar les coses, canviar-les. Lliga totalment amb la situació actual que vivim. De totes maneres, jo penso que hi ha molta més consciència cada dia una miqueta més. Crec que sí. Crec que la gent tenim converses que abans no teníem, que estem parlant de política quan era algo que quasi bé no, bueno, almenys a mi no m'havia interessat mai, però ara crec que les persones de carrer comencem a estar empoderant-nos una mica de la nostra possibilitat de ser persones, i això vol dir implicar-nos amb la comunitat, amb el que passa a nivell polític. I política, política és el que fem nosaltres. Si nosaltres no fem política, la política ens la fan.
Dissabte a la nit va ser el torn de les Havaneres de les Anxovetes, que es van decantar per oferir un repertori clàssic.
Ho trobem molt interessant, per part nostra és el primer cop que ho fem i ens sembla que no hi ha moltes iniciatives com aquesta, així que és interessant doncs, d'unir coses tan boniques i tan nostrades com és l'Havanera i com és el vi d'aquesta terra doncs, en un concert. Per l'enòloga, per la Laura, perquè ella creiem que s'ha estudiat molt bé doncs, l'Havanera i doncs, que juga amb el que ella li transmet i que ho vincula amb el vi que ella creu convenient.
Mare, vull ser pescador, i no frare, que sóc fill de pescador.
Va tancar el cap de setmana l'actuació diumenge a la tarda de Circo Pitanga a la platja amb l'espectacle Somnis d'estiu. El Maram i l'empresa Anxoves de l'Escala fan un taller per donar a conèixer com es fan els pots de les tradicionals anxoves de l'Escala. Es tracta d'una proposta molt participativa i pràctica.
Durant tot l'estiu, el Maram, el Centre d'Interpretació del Peix de la Confraria de Pescadors de l'Escala, proposa activitats per donar a conèixer tot el relacionat amb el món de la pesca. Es fan visites guiades a la subhasta del peix i a la sortida de les teranyines, tallers de cuina i de pesca, conferències, activitats adreçades a tots els públics. N'hi ha especialment pensades pels més petits, tot i que els grans també s'hi afegeixen, com és el cas de fer pots de les tradicionals anxoves de l'Escala. El primer que s'explica és que el peix és el seitó, que es converteix en anxova quan s'ha elaborat. El taller explica com es treuen el cap i les tripes a l'anxova, el que es diu esganyar. Després es salen en pots, on hi romanen prop de mig any abans de ser consumides, una tradició ancestral a l'Escala. El taller es fa conjuntament amb l'empresa Anxoves de l'Escala. Escoltem a Marc Teixidor, monitor d'aquest taller.
Interessant i al mateix temps em sembla que necessari, no?, divulgar una tradició bimil·lenària aquí a l'Escala i que no perdem les tradicions, perquè si perdem la tradició perdrem les identitats. I el que ens interessa, sobretot en el món actual, doncs, és conservar les particularitats del nostre poble i conservar la indústria anxovera i que la gent se li interessi per un producte que té història i, a més, té molta qualitat.
Els pares veuen bé que els seus fills coneguin aquest tipus de procés i els joves, una vegada passat el fàstic inicial de tallar el cap a l'anxova, acaben passant una bona estona. Escoltem a la Laura, mare d'un dels assistents, i a l'Arnau, un dels nois que han participat al taller.
M'ha semblat molt interessant, no?, que aprenguin a tractar el peix de forma directa, no?, a veure que les coses no surten del no-res, sinó que hi ha un procés des de que arriba l'anxova, la sal, tota aquesta feina, que ells la puguin viure i veure. Sembla molt interessant.
A mi m'ha agradat molt quan li traiem el cap a l'anxova i m'han dit que primer es diu saitó, es diu saitó i després, quan ja està confitat, es diu anxova. Això no ho sabia. I, bueno, m'he quedat molt impressionat quan passava que m'han dit que al cap de 8 mesos ja ens ho podíem menjar.
Una vegada acabat el procés, es fa la foto de grup amb el pot que cadascú s'emporta cap a casa. Es podran menjar les anxoves quan estiguin confitades, aproximadament a principis de l'any vinent.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
I continuem el resum informatiu Veus d'aquesta setmana amb la 18a edició de la beca de Primavera de l'Escala, perquè la pintora Elina Cerla i l'escriptor Jofre Casanovas, guanyadors de la beca d'enguany, van presentar el passat cap de setmana el resultat del projecte Vides Fluides. Es tracta d'una proposta de retrats pictòrics i escrit. Les obres estaran exposades a la Casa del Gavià fins al 15 d'agost.
La Casa del Gavià de l'Escala va quedar petita per acollir el nombrós públic que va assistir a la presentació del resultat final del projecte Vides Fluides. Es tracta del treball dels guanyadors de la 18a Beca Internacional de Primavera de l'Escala, Elina Cerla i Jofre Casanovas, en una edició ben especial, on s'han combinat per primera vegada dues disciplines, la pintura i l'escriptura. Els dos becaris han desenvolupat un projecte que ha consistit en retratar pictòricament i literàriament diferents personatges de l'Escala. El resultat es pot observar en diversos quadres on la pintora s'ha inspirat amb les diferents tonalitats del mar i l'escriptor ha aprofitat per crear i traslladar al paper els moments viscuts al costat del model durant el procés de creació. Enguany, una de les novetats és que la beca s'ha acostat a l'Escala, a la Casa del Gavià, deixant la Casa Forestal com a lloc pel procés creatiu. Escoltem a Josep Maria Simón, el coordinador de la beca.
I han fet una combinació entre la interpretació del personatge pictòricament i la interpretació d'aquest personatge segons els comentaris que han fet constantment amb l'escriptor. Aquest any la novetat també és que l'exposició l'hem centrada a la Casa del Gavià i que, per tant, estem molt a prop de mar. La gent de l'Escala ha participat molt més. Serà molt més fàcil que la gent pugui veure aquesta exposició, que fins al 15 d'agost la tindrem aquí. I, a part d'això, també una de les coses que ha anat molt i molt bé ha sigut que els escolars han vingut aquí en directe a veure com treballaven i com feien una quantitat de retrats de personatges, tant personatges de renom com personatges anònims totalment. I serà molt bonic que la gent pugui venir a veure aquí, llegir els textos que ens han escrit en Jofre i poder entendre molt més bé així el personatge.
Pels dos becaris, l'experiència és molt valuosa, sobretot per la proximitat que han aconseguit amb la gent de l'Escala. Escoltem a Elina Cerla, pintora, i a Jofre Casanovas, escriptor.
Home, la possibilitat d'estar aquí 3 mesos ha sigut impressionant. També fer un projecte que s'apropa a la gent, que jo moltes vegades quan treballo en un quadre estic tancat en un quadre, i aquest projecte m'ha permès una miqueta treballar molt a prop de la gent i tindre una relació molt directa. També amb Jofre, i incorporar el treball amb Jofre ha sigut molt interessant. I jo crec que tornem ara a fer alguna cosa junts.
Per mi ha sigut molt interessant el poder retratar a gent real, i m'ha sorprès la confiança de la gent. S'ha obert, m'ha parlat, m'ha explicat històries, m'ha explicat coses íntimes, i la responsabilitat de retratar la gent per mi ha sigut tota una feina d'escriptura i de confecció i de realització.
A més de l'exposició en si, s'ha habilitat un espai on es projecten instants del procés creatiu mentre s'escolten els textos escrits per Jofre Casanovas, uns textos al que han posat veu persones escollides pels models protagonistes de cada retrat. Tot plegat es pot visitar a la Casa del Gavià fins al proper 15 d'agost.
I continuem parlant de cultura, perquè el Festival Gastromusical ha tancat l'edició número 10 amb una ocupació mitjana del 90%. Aquest 2016 el festival consolida propostes com el Gastrovermut i el Gastroflamenc i ha estrenat noves iniciatives com la Nit Basca o el Gastrokids.
El Festival Gastromusical del Molí de l'Escala va tancar aquest diumenge la seva desena edició amb una ocupació mitjana del 90%. Unes 1.400 persones han passat pel festival, que un any més ha unit la gastronomia i la música. Dues de les propostes destacades d'aquesta edició han estat el Gastrovermut, amb Paula Grande, i el Gastroflamenc, amb Duquende i Chicuelo de convidats. Aquestes dues propostes, que es van incorporar l'any passat a la programació, s'hi ha de sumar altres nous formats, com la Nit Basca, amb el músic Kepa Junquera. Els formats clàssics també han tingut una bona resposta. La parella formada per Pellicer Lucrecia i Fajardo Carbonell van omplir la sala per gaudir del tradicional sopar-concert. Val a dir que el dimecres dia 20 el Gastromusical va comptar amb la col·laboració especial del pastisser Damian Alsop, qui va fer el pastís d'aniversari. La proposta familiar també ha estat un èxit, el Gastrokids en Familiària, celebrat dissabte, que va unir tallers interactius de música i gastronomia amb altres activitats familiars, va captar l'atenció d'un bon nombre de públic, els quals van gaudir d'una vintena d'activitats relacionades amb la història, la cultura, la gastronomia i la música. Des de l'organització s'està molt satisfet amb la consolidació de la proposta i els nous formats. A més, també es destaca l'encert de concretar el festival en 5 dies seguits durant el mes de juliol.
I dimecres també us vam explicar com havia anat l'últim concert del cicle de clàssics L'Escala Empúries, de la mà dels pianistes Tiziana Perna i Manfredi Di Crescenzo.
Els pianistes Perna i Manfredi Crescenzo van oferir un concert a quatre mans a la penúltima entrega del mes de juliol dels concerts clàssics L'Escala Empúries. El duo pianístic va oferir un concert titulat Pirgin, ja que el programa s'iniciava amb aquesta peça que va crear el compositor Edvard Grieg al dramaturg Henrik Ibsen. El concert va seguir amb Souvenirs de Barber, amb peces de Rachmaninoff, per acabar amb peces de Wagner i Verdi. Val a dir que el duo ha ofert uns 300 concerts per tota Europa, aconseguint el consens del públic i de la crítica especialitzada. Paral·lelament a les actuacions, han desenvolupat la seva activitat pedagògica a Itàlia. Aquest dissabte serà el torn d'una tarda de tango amb Orlando Di Bello i el guitarrista Carles Pons. Després començarà un agost especialment intens, amb quatre concerts, entre ells el que oferirà el dia 12 d'agost la Mozart Cambra Orquestra, dirigida per Horst Somm i amb la violinista Eva León com a solista, a l'Església de Sant Pere de l'Escala. Encara quedaran una desena de concerts fins a final d'any i el dia 1 de gener tancarà el festival el quartet vocal La Mata de Jonc.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous vam obrir l'informatiu amb la revisió cadastral que està duent a terme a l'Escala el Ministeri d'Hisenda de l'Estat espanyol. Va començar a principis d'any i ara els propietaris de finques on s'han detectat canvis estan rebent les notificacions pertinents. D'entrada han de pagar una taxa de 60 euros.
De les prop de 20.000 finques censades a l'escala, unes 2.000, un 10%, són objecte d'una revisió cadastral iniciativa del Departament d'Hisenda de l'Estat espanyol. A través de fotografies aèries s'han detectat canvis a les parcel·les, com piscines o porxos, i també obres noves no declarades, que a partir d'ara hauran de tributar. El cost de la taxa és de 10 euros, als que s'hauran d'afegir els increments en l'IBI comptant 4 anys enrere. Víctor Puga, regidor d'Hisenda de l'Escala.
L'Estat espanyol, a l'inici de 2014, va posar en marxa el que se'n diu un pla de regularització cadastral, que el que pretén és fer un repàs en tots els pobles i ciutats de tot l'Estat espanyol de quin és l'estat de la base cadastral i que si això doncs, lliga amb la base real. Què està passant? Doncs que s'estan trobant en que molts municipis, pràcticament en la seva totalitat, hi han, la base cadastral no es correspon amb la realitat física, amb la construcció que hi ha en les finques. Això ho fan a partir del vol aeri, amb un vol aeri, amb unes imatges des del cel, doncs, fan una repassada a tot el municipi, això ho contraposen amb la base cadastral i tot el que està alterat, doncs d'aquí se'n deriva un expedient. La majoria, el 95%, podem dir, d'aquests expedients són construccions que no estaven declarades i, per tant, no tributaven. Poden ser, per exemple, piscines, porxos, fins i tot vivendes senceres que contributen com a solar i que doncs, s'hi ha edificat, ampliacions. Això és el gruix d'aquests expedients. Aquí ens ha tocat a l'escala a principis de 2016. Ens consta que hi ha més aproximadament el 85% de tots els municipis, pobles, ciutats de l'Estat espanyol ja han estat revisades i ara ens tocava aquí.
L'Ajuntament es posa a disposició dels propietaris afectats per qualsevol tipus de consulta.
Què fa l'Ajuntament de l'Escala? Doncs, es posa a disposició dels escalencs i escalencs que reben la notificació, perquè el que fa Hisenda és notificar individualment quan hi ha hagut aquesta alteració, doncs, en què consisteix i quin valor cadastral se li don a aquesta nova edificació. I quan arriba aquesta carta, aquesta notificació, doncs, la gent doncs, el que està fent és venir aquí a l'Ajuntament a informar-se. Aquesta notificació té dues parts. Per una banda, una proposta de resolució on se li dona la informació a la persona, al ciutadà, de quin és el valor cadastral nou, quines són les superfícies noves, i per altra banda doncs, també hi ha una notificació del que és la taxa. Per fer tot aquest procediment, per finançar-lo, l'Estat va aprovar una taxa de 60 euros per expedient i per tant aquí l'obligat tributari, el ciutadà està obligat a pagar aquests 60 euros i llavors a revisar aquest nou valor cadastral. A partir d'aquesta revisió que fa cada persona, doncs les possibilitats que té és de fer una al·legació si no està conforme. Doncs nosaltres el que fem és posar-nos a disposició de tots els escalencs i escalenques des d'aquí, amb els tècnics del cadastre, amb aquestes notificacions, els hi podem ajudar a fer les al·legacions si cal i a donar-los tota la informació pel que fa a aquests expedients.
La gran majoria de les notificacions ja han arribat als propietaris de les finques. Encara, però, en poden anar arribant durant els propers dies.
Uns lladres roben la recaptació de 6 parquímetres de zona blava a l'escala. Els autors del robatori van rebentar el calaix inferior de la màquina per endur-se'n les monedes.
Aquest matí, un tècnic de l'empresa que gestiona les zones blaves de l'escala ha reparat la última de les 6 màquines d'etiquets que uns desconeguts van robar a principis de setmana. Van actuar a dues places de la vila i al passeig marítim. L'empresa calcula que no hi havia massa diners, ja que es buiden periòdicament. El més destacat del cas és que els lladres eren professionals, ja que les van obrir totes amb 3 forats fets amb un taladre amb punts molt precisos, sense pràcticament deixar rastre del que havien fet. En Karim és el tècnic que les està reparant.
Se nota que esta gente son especialistas porque el trabajo lo que han hecho aquí, se nota que esta gente tiene las medidas perfectas. Saben dónde tienen que taladrar y dónde tienen que abrir la puerta inferior y luego la puerta exterior del envolvente donde está el cofre. Yo creo que para hacer esto, esto cuesta más o menos media hora. Yo creo que en media hora ya tiene la máquina lista para robar.
El que es van emportar els lladres no va ser massa, però sí la feina que ha generat la reparació de les màquines, on s'han hagut de canviar panys i diversos elements de l'interior.
Pues mucho trabajo. Hay que desmontar todo el mecanismo del cofre y desconectar los cables, quitar esto y poner otro envolvente aquí y volver a meter los cables como estaban. y desmontar el mecanismo de la puerta inferior y poner otra cerradura nueva. O sea, es un trabajo más o menos de un par de horas, más o menos.
Mentre les màquines robades estaven fora de servei, un cartell indicava el punt més proper on trobar-ne un altre.
En esports us vam explicar que dimecres a la nit l'Olot va superar l'Escala en un partit igualat amb un gol en el darrer minut d'Uri Santos. Els homes del Bergasca van saber enfrontar un partit complicat per la diferència de categoria i els juvenils van donar la talla davant dels rivals veterans.
L'Olot va aconseguir una victòria per la mínima al camp de l'Escala.